estagnant des de fa massa temps. Ara bé, ara bé, ara bé, a diferència d'altres patacades tan i tan doloroses com aquestes, Europa, avui, el Barça ha donat la cara fins a l'últim minut. El pla de partit estava claríssim. L'entrenador ha transmès als seus futbolistes com s'havia d'atacar per intentar guanyar-lo. És veritat que s'ha jugat amb un risc molt, molt, molt elevat i que el Barça hauria pogut encaixar tranquil·lament 5 o 6 gols. Però ho ha tingut fins a l'últim instant. Ha estat un plantejament molt valent. Ha estat un plantejament molt arriscat, si voleu, molt ofensiu, per intentar anar a buscar el ganyot de l'Inter. No ho has aconseguit. La majoria de minuts jo crec que s'ha jugat més el que volia l'Inter que el que volies tu. O en tot cas l'Inter s'ha sentit prou còmode al darrere en molts moments del partit. Serà d'aquelles garrotades de les quals costarà refer-se. Però tocarà fer-ho, eh? Tocarà fer-ho perquè el Barça a la Lliga aspira a tot i perquè caldrà fer un esforç per dir, escolta, doncs aquest any sí, hem d'anar a buscar l'Europa League com sigui per jugar la Supercopa d'Europa i tenir aquest títol. Ja sé que ara això sona, però què diu aquest tio? Evidentment que primer s'ha de fer el dol. Sense cap mena de dubte s'ha de fer el dol. I és un dol segurament que serà llarg i serà dolorós, perquè la sensació és que tens aquí per aconseguir-ho. Però hi ha detalls, hi ha moments, sobretot a la competició europea, en què les coses no van com haurien d'anar. I avui, que a la primera part el rival et pot fer 3 o 4 gols i te'n vas al descans guanyant 1-0, encara no s'han jugat 10 minuts de la segona part i Piqué regala l'1-1. I a partir d'aquí tot fa pujada. I tot i així, has aconseguit empatar el partit dues vegades més. Has tornat a estar només un gol de dependre de tu per classificar-te pels vuitens de final. Però no ho has aconseguit. El Barça ha empatat a 3 contra l'Inter de Milà. Però és evident que avui és una de les nits més amargues d'un dels millors centrals de la història del Barça, de Gerard Piqué, que surt retratat a massa fotografies, i fotografies molt doloroses, perquè són errades que impliquen directament, de manera immediata, un gol a la porteria de Ter Stegen. Hi ha molta gent a l'entorn, molta gent a la nostra professió, en general a la nostra professió, a molta gent li agrada la paraula fracàs. Jo avui no la faré servir. Per què? Per com ha competit l'equip. Per com Xavi ha intentat millorar el sistema ofensiu. Per com s'hi ha anat fins a les últimes conseqüències. És una patacada enorme, sí. El Barça hauria de ser als vuitens de final amb aquesta plantilla? Crec que sí. S'hauran de millorar molts aspectes del joc per ser competitius a Europa? Sí, és clar que sí. Però jo no utilitzaré aquesta paraula que tant agrada pronunciar a molta gent quan les coses no pinten com han de pintar. Malgrat que avui segurament és un dia difícil de dir-ho, jo continuo confiant en aquest entrenador, en aquest cos tècnic i en aquesta plantilla. Que s'han de millorar moltes coses? Sí. Que hi ha futbolistes que no estan al nivell que es mereix el Barça, sobretot a Europa? També. Però que s'està començant a construir alguna cosa que ens donarà alegries més d'hora que tard? Doncs és com ho veig i és com ho transmeto. Estic convençut que sí. Que més d'hora que tard, aquest equip, que avui ho ha intentat tot, però que només ha pogut empatar 3 contra l'Inter, aquest equip que està virtualment fora de la Lliga de Campions, crec que es continua mereixent un marge de confiança. Aquí està començant un projecte. I aquesta patacada és enorme. Però ara s'ha de veure de quina pasta estan fets els uns i els altres. I a veure si són capaços de treure'n les lliçons adequades, perquè la ferida del barcelonisme a la Lliga de Campions s'aturi, deixi de sagnar d'una vegada per totes. Perquè és que ja és un any darrere l'altre, un any darrere l'altre, un any darrere l'altre. Farem una pausa i votarem.
El Barça juga a RAC 1. Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar... Dolça llar. Informa't a caixabank.cat. CaixaBank.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord.
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Ara que els preus no paren de pujar-se, a Bricomart estem al teu costat. Per això ara t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes. Al teu costat, amb preus encara més baixos per ajudar-te en els teus projectes de construcció i reformes. Bricomart.
Estàs preparat? Viu el partit Esportium Catalunya. En qualsevol dels locals Esportium de Catalunya podràs apostar aquest o qualsevol altre partit. Trobaràs tots els esports perquè facis les teves apostes. Apropa't al teu local Esportium Catalunya més pròxim i gaudeix del partit. Esportium Catalunya. Juga de manera responsable i només si ets major d'edat.
Buscant oficina? Amb Loom, dissenyar la teva oficina perfecta és molt fàcil. Espais innovadors i 100% flexibles. Ideals per a models de feina híbrids. Descobreix els nous impressionants espais Loom a Plaça Catalunya i al 22@. Entra a loom.es per saber-ne més. Repetim, loom.es.
Esport i salut, una relació saludable. T'esperem el 16 d'octubre a Sant Cugat. L'Hospital Universitari General de Catalunya dona suport a la cursa de RAC 1.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am i Xarxa Fort de Catalunya.
Passen 7 minuts a les 11 en punt de la nit. El Barça ha empatat a 3 contra l'Inter de Milà i està pràcticament eliminat de la Lliga de Campions. Hauria de produir realment un daltabaix futbolístic al Giuseppe Meazza a la propera jornada perquè el Barça es classifiqués per la següent ronda. Vaja, ara mateix sembla impensable. Aquí dones un punt, Marc?
Ter Stegen.
Marta.
Pedri.
Laia.
Lewandowski.
Jaume.
Ter Stegen.
Gerard.
Eric.
Aleix.
Lewandowski.
Guillem.
Pedri.
Jo voto Lewandowski. 3 punts. Marc.
Lewandowski.
Marta.
Gavi.
Laia.
Ter Stegen.
Jaume.
Pedri.
Gerard.
Lewandowski.
Aleix.
Ter Stegen.
Guillem.
Gavi.
Jo voto Pedri. Què he votat el primer?
Lewandowski has votat.
Lewandowski, ja sí. No sé ni on soc. 5 punts. Marc.
Pedri.
Marta.
Ter Stegen.
Laia.
Dembélé.
Jaume.
Lewandowski.
Gerard.
Ter Stegen.
Aleix.
Pedri.
Guillem.
Dembélé.
Jo voto Ter Stegen. Mentre fa números al Jaume, una valoració abans d'anar a la redacció a preparar el Tu diràs, Aleix?
Sí, que és un dia molt trist pel barcelonisme, una temporada més. Per mi és pitjor que la de l'any passat, amb la plantilla que tenia el Barça. Sé que el grup era molt complicat, però la sensació que em queda al cos és molt pitjor que el de la temporada passada. És un cop duríssim i inesperat, inesperat. L'any passat, per com va començar amb Koeman la fase de grups, podries pensar, i amb la plantilla que tenia el Barça, podries pensar que era difícil reconduir-ho després dels dos primers 3-0 amb Munic i amb el Benfica. Aquest any, per com va començar el grup, per mi és totalment inesperat. El Barça goleja el Victoria Pilsen, el Barça és millor que el Bayern de Munic i mereix com a mínim empatar a l'Allianz Arena, ja no dic guanyar, que també ho hagués merescut, i el Barça és absolutament robat i vilipendiat per Van Boekel a Milà en la tercera jornada. Tots aquests factors expliquen el que ha passat avui, que el Barça arriba amb urgències, que jo insisteixo en el que he dit abans, futbolísticament avui el partit no s'ha pogut jugar perquè l'equip tenia rauxa, tenia passió, tenia ganes d'intentar fer el gol quan abans possible i si podien ser dos i si podien ser tres, no? I ha faltat potser aquest ordre i aquesta clarividència que, si el grup no s'hagués enverinat, hauria tingut el Barça. Per mi és una eliminació injusta, però que em recorda molt el que va passar amb l'Eintracht de Frankfurt l'any passat. I m'explico. El Barça és molt millor que el seu rival, futbolísticament, planteja millor els partits, però no sé per què no li surten les coses i acaba caient. I em sap greu perquè aquest grup no s'ho mereixia i també perquè l'equip ha fet mèrits per seguir viu a la competició avui. És una patacada esportiva, és una patacada econòmica i és una patacada social, perquè encara que no és matemàtica l'eliminació del Barça, si acaba caient a l'Europa League, ja vam veure el que va passar l'any passat, que per molt que vulguis animar-te, l'afició s'acaba desconnectant i l'equip s'acaba desconnectant. I llavors hi ha episodis com els de l'Eintracht de Frankfurt. Ja tindrem temps de parlar-ne, però serà difícil refer-se d'aquest cop. I a més, amb el clàssic a la vista, que ja en parlarem els pròxims dies, però no és la millor manera d'encarar un clàssic mentalment. I aquest grup, que ha rebut moltes patacades en les últimes temporades, espero que no es torni a veure afectat per un cop com el d'avui de cara al partit de diumenge. Perquè el Barça pot guanyar aquesta Lliga, aquest Barça pot guanyar l'Europa League i al final acabaria sent una bona temporada, però ara mateix la sensació que et queda és... Jo sí diré la paraula fracàs. La sensació que et queda per mi és de fracàs, de decepció, de naufragi, com vulgueu dir-li. Però sí, és una sensació de buidor absoluta d'aquest grup que havia construït el Barça activant palanques i que a les primeres de canvi es queda fora de la Lliga de Campions. Crec que costarà aixecar-se tant els futbolistes com l'afició, com fins i tot els periodistes que seguim el dia a dia del Barça, i que ens anirà molt bé aquest Mundial per poder pair amb calma la segona part de la temporada, ara que arribarà el Mundial. Fins fa poc molestava i crec que aquest Mundial, aquest mes i mig que hi haurà de peron, ens anirà tots molt bé per poder encarar de la millor manera possible el segon tram del campionat.
Aleix, fins després, que vagi bé.
Vinga, vagi bé, fins després.
Ja tenim en antena el Roger Saperes. Hola, Roger.
Hola, Pou, què tal?
Marc Marvà, com estàs? Bona nit.
Què tal, Pou? Bona nit.
De seguida comencem a escoltar protagonistes, però abans, Marc, Roger, en un minut. Si voleu, després parlem del partit, però primer m'agradaria saber què creieu que significa pel vestidor, per la institució, aquesta eliminació ja pràcticament definitiva de la Champions a la primera de canvi.
Com molt dur, jo crec, un cop molt dur, de totes les expectatives que tenies, sobretot, no? Sobretot, jo crec que d'on venies avui, tant l'afició aquí en el Camp Nou, ja des de la prèvia, és a dir, jo crec que és proporcional, podries posar en una balança tot el que la gent estava il·lusionada i tot el que la gent avui marxa decepcionada. I, sobretot, a mi, juntant una mica aquesta part emocional amb la part esportiva, és quan fas tu el gol en el minut 35 i torna aquesta il·lusió, és a dir, la balança de la il·lusió i de l'emoció torna a omplir-se, no pot ser que futbolísticament la tornis a ensorrar per desequilibris defensius, o després en parlarem més en profunditat, o jo et diria desatencions, però fins i tot irresponsablement en defensa, com ha actuat el Barça a l'hora de remuntar. Per tant, una desil·lusió proporcional a la il·lusió que hi havia prèvia.
Sapem.
Absolutament. Crec que ho heu estat repetint. Jo crec que és una nit trista perquè es punxa un globus que havia costat molt d'inflar, que jo crec que és el de la il·lusió. No? Després de l'Europa League de la temporada passada, els esforços que tu has de fer aquest estiu per fer que la gent s'il·lusioni, per portar els jugadors que portes, per tornar a la Champions. Jo crec que ningú tenia en ment que l'objectiu fos guanyar la Champions, però sí, com a mínim, passar aquesta fase de grups, que no et trobaries en aquesta situació, a aquestes alçades, i condemnat un altre cop a aquesta segona divisió europea. Jo crec que el cop és més fort anímic que esportiu, que esportivament jo crec que hi ha coses que ara analitzarem, però sobretot el cop que s'ha de parar és l'anímic del que suposa per segon any consecutiu haver de jugar a l'Europa League.
Tenim ja algun protagonista, Jaume?
Sí, podem escoltar Eric García Movistar analitzant aquest empat del Barça.
Eric, ¿cómo explicar esta locura absoluta de partido? ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, creo que la primera parte hemos estado donde queríamos, presionando muy alto, robando y creando ocasiones que al final necesitamos ganar. Nos hemos hecho la jugada buena del gol al llegar al descanso y queremos seguir igual, ¿no? Porque sabemos que si que tenemos que ir a por más. Al final la segunda parte, los primeros minutos ha habido mucho descontrol. Al final nosotros tomamos el riesgo, ¿no? De jugar con tres atrás, tener la defensa muy adaptada y en ese intercambio pues de pérdidas en medio campo, pues ahí han habido 15 minutos que nos han matado.
Es verdad que en el descontrol habéis perdido, no sé si la cabeza, pero evidentemente estabais arreglando porque estabais eliminados, pero ¿cómo explicar esos errores defensivos que os han costado tan caros en el inicio de la segunda parte, Eric?
Bueno, ya te digo, errores que en este nivel pues no se pueden cometer porque te perjudican el partido. Hemos seguido remando hasta final, al final sacamos el empate, que obviamente pues no estamos fuera aún, sabemos que es complicado, pero bueno, hay que seguir, mientras haya un poco de esperanza, pues un poco de vida hay que seguir.
¿Qué pasa en Europa? Habéis encajado un gol en 8 partidos de Liga, habéis encajado 7 en 4 partidos de Champions. ¿Cómo explicar esa metamorfosis, ese cambio?
No sé, yo tampoco te sabría decir. Ya te digo, creo que la primera parte pues hemos estado como queríamos. Y sabemos, ¿no? Como te he dicho, que cuando hay un poco de descontrol eso nos perjudica porque al final nuestro juego se basa en poder hacer las vigilancias bien, en poder tener al rival encerrado en su campo como hemos hecho la primera parte.
Tú lo has dicho, no es matemático, pero os deja en una situación extremadamente complicada. Ya no dependéis de vosotros mismos y es, bueno, pues prácticamente, no imposible, pero muy, muy, muy complicado esa clasificación para octavos.
Bueno, como te digo, nuestra obligación es ganar los partidos y después pues ya veremos dónde nos encontramos. Hoy teníamos pues una oportunidad enorme, no la hemos aprovechado, hemos sacado el empate, que al menos pues lo que te digo, ¿no? Hay que sacar algo positivo de hoy y ya está.
4 días es el clásico, ¿os da tiempo a levantaros de un golpe tan duro como el de hoy?
Sí, sabemos, tenemos que recuperarnos rápido, físicamente, mentalmente sobre todo, porque hoy es un golpe duro. Y seguir trabajando, al final en la Liga vamos líderes y tenemos que ir al Bernabéu con la confianza de seguir líderes.
Gracias, Eric.
En fi, el to és de...
Baix,
de funeral, eh?
Sí, de funeral, sí, sí. De funeral.
Sí, 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 sí.
El que toca, li treuen el tema del clàssic, i jo crec que, per exemple, pensant en el clàssic, crec que avui s'ha vist molt clar qui està per aquest projecte i qui no. El ritme que porten uns i els que porten els altres.
Sí, sí.
El futbol modern i el futbol que avui ha proposat Xavi ha sigut d'anar a per totes en atac i per totes en defensa, assumint molts riscos i assumint el cos a cos en moltes accions. I n'hi ha que fins i tot en el 2-3, que el 2-3 ja era per plegar.
I a mi també em sembla rellevant que sempre, o en molts partits d'aquesta temporada, especialment quan les coses no han anat bé, ha sortit Eric García a parlar.
Sí.
Que no és un dels capitans.
Per posar en context tot el que ha passat en aquest grup, a banda del famós bar de l'anada, etc. Per exemple, el partit concret d'avui, ho comentàvem abans del partit, Marc, Sape i companyia, era un partit ideal jugar-lo així amb Koundé i Araujo.
Sí, sí.
No?
És que totalment. Sí, perquè a més, Eric parla de descontrol i jo... amb aquests tres jugadors que avui tenies a darrere, on eren Eric Piqué i Marcos Alonso, aquest descontrol hi ha algun moment que et diria que és temerari. Mira, tinc una imatge molt al cap. Recordeu aquella semifinal Barça-Bayern amb Guardiola, que ve aquí com a entrenador del Bayern?
Sí.
Fa el mateix, fa un 3-3 a darrere, Guardiola com a entrenador del Bayern, però clar, els tres del Barça eren Neymar, Messi i Suárez. A la segona part ho canvia, perquè és impossible parar Messi, Neymar i Suárez. Allà per virtut dels atacants. Jo crec que avui, en el moment en què s'emparellaven Piqué, Eric García i Marcos Alonso, ho hem vist en el gol, sobretot per mi el que queda més clar és el de Lautaro amb Eric, on allà Lautaro és superior, però en aquests un contra uns a darrere a l'Inter et passa per sobre. I aleshores, aquí hi ha un pla que és tu... Hi ha un concepte defensiu que és molt clar, que és el replegament. Tu fas la pressió, intentes fer una bona pressió. Jo crec que al Barça la pressió alta és bona, però al moment en què et superen, estàs venut gairebé, perquè el 3-3 a darrere que se't genera, si et pujava el carriler de l'Inter, estaves en inferioritat, i el replegament del Barça era molt lent. Aleshores, creava una... sobretot una sensació de que cada cop que l'Inter podia sortir, a la primera part també passava, et podia fer mal. Així que jo diria que m'ha agradat molt com ha atacat el Barça en aquestes opcions que ha donat Xavi amb aquest 3-4-3, on el primer gol és un gol del sistema, amb Rafinha enganxat a la línia, Sergi Roberto apareixent d'interior, i aquest sistema del 3-4-3 et dona el primer gol, però el sistema també et fa una certa marària en algun moment.
És que en aquest punt de la pressió necessites que la defensa t'aguanti, la defensa et defensi cap endavant. I la defensa, tots ho veiem, que la que sortia una mica a l'Inter, la que trencava la primera pressió, el Barça patia, tremolava, havia de recular metres com fos a la desesperada. I aquesta sensació de debilitat que et donava tenir la defensa que tenies avui, amb els riscos que estaves assumint, doncs feia tremolar tota l'estructura.
Totalment, és que jo crec que hi ha hagut aquesta idea que ara estàvem comentant els Marcs, no? De que al Barça jo crec que li ha faltat solidesa. És a dir, jo crec que la idea futbolística d'avui a mi m'ha agradat, és a dir, anar pel partit, i si tu jugues un bon partit i acabes avui amb aquest resultat, o hi vas i perquè no et surt bé per qualsevol cosa, jo aplaudeixo que Xavi tingui aquesta mentalitat i que surti avui a pel partit. El que passa que crec que hi ha jugadors que potser ja no estan per aquestes cites. Llavors l'equip es contagia d'aquesta inseguretat i fa que en determinats moments tu no tinguis solidesa i que no aprofitis determinats moments, perquè el Barça ha tingut moments per tornar a entrar al partit. Però qualsevol mínim cop, jo crec que, com ara dèiem, també el fa tremolar i li fa pensar que no aguantarà, que no aguantarà, i acaba caient. I ens tornem a veure condemnats a jugar a l'Europa League. Jo crec que és un partit que no torna a posar en escena aquests dos noms que ja han aparegut, el de Koundé i Araujo, i que posa, per desgràcia, també el nom de Piqué de cara a les grans cites, sense que això li resti ni un bri de mèrit de tot el que ha fet en la seva trajectòria, que encara pugui ajudar, però crec que hi ha determinades cites on hi ha alguns jugadors que potser, com deia aquell, doncs ja no alcança.
I a banda de Piqué, que jo crec que, és a dir, Piqué és el que surt a la fotografia dels tres gols del Barça, s'ha d'assenyalar a Piqué. Avui Busquets tampoc ha estat bé. No, diguem-ho tot. Entenc que s'ha d'assenyalar Piqué, perquè és que a més surt a les dues fotografies i són els dos errors més garrafals, més vistosos, però Busquets no està bé.
I al final no ha comès cap error, però clar, és molt diferent tenir Koundé, Araujo, fins i tot Christensen. És que clar, vull dir, els tres centrals que segurament Amèric posi els quatre que eren els millors que tenies, és que no en tenies tres. I al final, amb Sergi Roberto i Piqué a la defensa, ja hem vist que aquesta línia defensiva no és competitiva a Europa. Amb això no pots competir a Europa amb garanties, i sap molt greu dir-ho, però és que ja són moltes vegades que el Barça es topa amb aquesta realitat, que, i fa molt temps que ho diem, que s'ha de renovar, ho ha fet aquest any, i escolta'm, les lesions han arribat just en el pitjor moment.
Sí, és veritat que avui surts amb una defensa amb Piqué i també hi ha Sergi Robert. És a dir, avui no has jugat amb la defensa que hauria jugat Xavi,
no,
òbviament.
No.
El tema és, tenint en compte que només havies de guanyar el partit, potser has estat massa agosarat. És a dir, jo tinc tendència, a mi m'agrada que un entrenador tingui, no?, tingui tan clara la seva idea i la porti fins a les últimes conseqüències.
Jo també m'agrada, el que passa és que bé, has de mirar la segona part, com a mínim tu has seguit arriscant i ja no tenies tanta necessitat, i llavors, doncs bé, et pot agradar o no, has de morir amb la teva, però...
No oblidem que l'1-1 és un regal absolut,
Però amb això que dius, Pou, un detall per mi, quan marca el Barça, que s'avança al final de la primera part, recordeu aquells segons que Ter Stegen té la pilota i decideix no jugar? Sí. Allà tu t'has posat per davant, has fet un pla per guanyar el partit, però allà els jugadors, o en aquell cas és decisió de Ter Stegen, diu, ei, que aquest resultat ja m'està anant bé, d'acord que estem acabant la primera part? És a dir, aquí el que reivindico jo una mica és, si anem a pel partit, anem-hi fins i tot en el minut 44, quan l'equip...
Jo en aquell moment l'entenc, Marc, de dir, amb el que m'ha costat, ara no vull una errada i vull arribar a la mitja part, i jo en aquell moment puc entendre l'acció de Ter Stegen.
Sí, jo també. És que jo fins i tot trobo que s'ha accelerat massa l'equip amb l'1-1. O sigui, l'1-1 que tenies tota la segona part per davant ha rebut una patacada forta. El Barça, a partir d'aquell moment, ha començat a jugar com si estés al 85 i li quedessin 5 minuts per marcar un gol que el classifiqués.
Jo crec que en aquell moment també, Molló, el Barça s'ha vist en una situació en la que no havia estat, no? Que és una mica un moment de comunió amb l'afició, de veure que per fi has pogut fer el gol, que la gent t'està empenyent i que potser li veus un moment de dubte a l'Inter, de dir, hosti, ara si anem una mica, potser ara fotem el segon.
Sí, però...
I a mi aquesta actitud en general, és a dir, jo mai li retrauré, perquè crec que el Barça de Guardiola, per exemple, el dia del Chelsea, aquell, el famós dels aplaudiments, el Barça en fa dos, que ja té remuntat, i per anar a buscar el tercer li acaben fent.
Però a vegades, hem comentat que aquest equip li falta a vegades un punt de pausa. Que jo crec que Xavi també el voldria, aquest punt de pausa, però hi ha certs futbolistes que tenen certes característiques que et fan ser bastant directe a vegades.
Però és que just abans de l'1-2, que és el moment que jo dic, és que hi ha dues pèrdues de Busquets, que justament seria el jugador que té més experiència, que pot posar més aquesta pausa. Fa una passada llarga d'Embelé, que no és bona, i després perd la pilota de l'1-2. Ostres, allà, passada fàcil, instal·la't a camp contrari, descanso un moment, respiro un moment, estaven ja començant a quedar ofegats Gavi i Pedri. Jo crec que això és més de jugadors que d'entrenador. Els jugadors... Sí. Han d'aprendre a jugar aquests moments.
Exacte, sí, sí, amb això que deies, que també relacionat jo crec una mica tant amb la part de Ter Stegen, que allà es frena, com aquí Busquets accelera, és a dir, hi ha un pla de partit que és anar per ells i és un sistema que et fa ser agosarat, però alhora emocionalment hi ha jugadors que tinc la sensació que ho gestionen malament. És a dir, hi ha un moment que s'ha de córrer i no corres, o hi ha un moment en què... potser has d'aturar-te i no t'atures. Llavors, per això, jo crec que l'emoció que deu sentir cada jugador, a més avui empès pel Camp Nou, alhora es contradiu en algun moment amb el propi pla de partit que et dicten des de la banqueta, no?
Jo en aquest punt, per exemple, deies Busquets. Busquets es precipita. De vegades es precipita el passador, de vegades t'obliga el que es desmarca, eh? O sigui, totes les desmarcades són cap endavant, de vegades també costa frenar una mica el joc. O sigui, jo crec que, per exemple, els dos interiors que tens, això no ho hem d'oblidar, són extraordinaris, però tenen 18 i 19 anys. Per molt bé que ho facin, d'aquí 5 anys ho faran molt millor. Okay. I podran marcar aquests tempos del partit. I de vegades només desmarcar-se en horitzontal, per dir frenem. I després tens un altre jugador que avui ha fet un bon partit, que és Dembélé, però tu estàs jugant a Dembélé i Dembélé només juga una cosa i va a tota pastilla i et segueix condicionant molt el joc.
A mi, ja ho he dit durant el partit i ara no penso rectificar, perquè no crec que hagi de rectificar, a mi el plantejament del partit em sembla, m'agrada molt, i posat a tenir una nit trista, doncs et pots quedar amb algunes coses, no? La intervenció de l'entrenador, com ha millorat el plantejament ofensiu, etc. És veritat que des d'un punt de vista defensiu, jo crec que el plantejament està fet per jugadors que no hi eren. És a dir, jo crec que no, el pla de Xavi és he d'intentar jugar un partit com si tingués a Koundé i Araújo al darrere, però no els tinc. Intentar transformar Marcos Alonso i Piqué en aquests jugadors. I clar, no ha sortit perquè no oblidem que a la primera part no hauríem pogut fotre dos o tres.
Sí, però clar, el tema... Jo prefereixo perdre així. O sigui, d'alguna manera, de vegades, els resultats no et donen... O sigui, que la tàctica pot ser bona, perquè si a la segona part... Piqué no fa aquella errada, aguantes uns quants minuts més i acabes fent el segon, hauria estat genial. Bé, doncs evidentment sí, corries uns riscos i tenies uns beneficis. Posats a perdre, jo prefereixo perdre així. Jo estic molt convençut i estic molt d'acord amb el que deies al final del partit, s'està construint una cosa, i avui hem vist jugadors que hi estan construint i que s'ho creuen, perquè amb el 2-3 han seguit creient, i es veia molt clar qui creia i qui no, qui té el ritme i qui no, qui està preparat per jugar d'aquesta manera i qui no, però ha començat tot just el projecte i, malauradament, pel calendari que tens i pel grup que t'ha tocat, etc, i per totes les desgràcies que han anat passant, àrbitres, el que vulguis, estàs a dia, què som, 12 d'octubre, i t'estàs jugant la Champions.
Jo crec que hi ha, que aquesta eliminatòria, si se li ha de buscar alguna cosa, és que ha de servir una mica com un cribratge, és a dir, et serveix una mica per veure qui pot ser i qui no en aquesta manera de jugada.
El que passa que ja ho sabíem una mica, no?
Sí,
sent justos,
sí.
Crec que el relleu generacional encara no és complet, estem en aquest procés, i avui ha quedat claríssim.
Que t'ha de servir per això i perquè també alguns jugadors que tens, que és que el Barça, crec que l'altre dia ho recordava també Mateu Alemany, és l'equip de les 5 lligues que juga amb més jugadors joves en el seu equip titular, doncs també perquè acabin de madurar, que és el que ha de servir aquesta Champions, perquè tu has estat millor al camp del Bayern i no vas aconseguir guanyar. Contra l'Inter també vas cometre errades, més enllà de la part arbitral, no vas trobar solucions, però també vas ser millor. Avui tenies un plantejament, tenies la idea treballada, però tampoc has pogut. Que et serveixi per madurar i per saber quins jugadors valen per aquesta idea i quins no. I jo a Xavi, la part bona que crec és que ara tens entrenador, que tens fusta i que tens un entrenador per mirar de redreçar aquesta situació, que tot i això avui no deixa de ser dura i dolorosa, perquè és molt dur que el Barça no sigui els vuitens de la Champions.
I tant. Un minut i arribarem a 11:45. Algun protagonista més a l'antena de RAC1?
Sí, el capità Sergio Busquets s'ha atès a Movistar.
¿Os ha entrado ansiedad al recibir ese tanto nada más empezar la segunda parte? ¿Os ha entrado nervios?
Es que todavía queda mucho. Sí que es verdad que parece que cuando nos meten un gol es un caos, ¿no? Al final quedaban muchos partidos, muchos minutos y lo hemos intentado, pero como te he dicho antes, eso ha sido un plus para ellos y todo lo contrario para nosotros, que quizás no hemos estado ni lo preciso ni lo bien colocado tácticamente y bueno, pues de ahí sus contras.
¿Y eso por qué, Sergio? Porque la solvencia defensiva que estáis teniendo en Liga, un solo gol encajado en 8 partidos, aunque es verdad que estáis sufriendo en los últimos, se transforma en Champions, 7 goles encajados en 4 partidos, con fallos defensivos, no cerrando bien un fuera de juego, con pérdidas que en otros partidos no suceden. ¿Qué pasa en la Champions?
No, quizás no hemos estado todo lo contundente en las áreas que necesitábamos y eso se paga, ¿no? En Champions tampoco hemos tenido suerte, porque bueno, hay que valorar cada partido y yo creo que hemos hecho méritos suficientes en otros partidos como para sacar algo más, pero no ha sido así y hoy prácticamente era un cara y cruz que nos ha salido mal, nos ha salido mal sobre todo en esa segunda parte.
Que ha salido cruz porque no es matemático, pero lo tenéis tremendamente complicado para acceder a octavos. Sería la segunda eliminación en 2 años consecutivos, Sergio.
Sí, una decepción, ¿no? Está claro que era un grupo difícil, pero teníamos que aspirar a más después de todo el trabajo que se ha hecho, de los fichajes que se han hecho. Y bueno, como tú dices, no es matemático, está muy difícil, lo vamos a intentar, pero no dependemos de nosotros, así que qué tristes por ello.
¿Esto puede pasar factura en el Clásico en cuanto a la confianza?
Hombre, está claro que sí, que no es agradable, ¿no? La sensación con la que hemos acabado la segunda parte ahora y estos días que quedan para prepararlo. Però no queda altra que intentar levantar-se.
Muchas gracias, Sergio.
De nada.
Doncs el to del capità també Déu-n'hi-do. Xavi Puig, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Ho tens preparat, això?
Sí. Ens hauria agradat que hagués estat diferent, però sí. És el que hi ha.
És el que hi ha, exactament. Va, l'1 per 1 de RAC 1.
L'1 per 1 de RAC 1.
Ter Stegen.
És que me dejáis solo, com el de l'acudit de l'Eugenio. Avui el porter alemany ho podria haver cridat als seus companys. Ha salvat tot el que es podia salvar i, de fet, l'aturada amb el 3-3 manté el Barça amb un fil de vida.
Sergi Roberto.
Multitasking, lateral dret de dia, interior de nit, ha fet l'assistència del primer gol. Ha completat bons minuts demostrant que si alguna cosa té és intel·ligència.
Eric García.
Kaiser, líder de la defensa. En Piqué al costat, el líder de la defensa és ell. Lautaro, això sí, li ha fet un vestit a mida en el segon gol. S'ha apuntat una assistència en el 3-3.
Piqué.
Triretratrat. Varela, Dumfries i Lautaro han fotografiat avui Gerard Piqué al Camp Nou. El partit li ha anat gran el que va ser el Kaiser d'aquesta defensa.
Marcos Alonso.
Marc Mundet ha perdut més pilotes, especialment a la primera part, que mòbils al Mundet des que treballa a RAC1. Molt imprecís amb la pilota als peus, insuficient per ser indiscutible a la banda esquerra de la defensa blaugrana.
Busquets.
Sofridor de l'1-2-3 en un partit amb l'equip abocat a l'atac i amb camp obert al darrere, pels contraatacs del rival pateix més que els sofridores del concurs de televisió espanyola. I això ho sabem tots, l'entrenador també. En una acció on no patia, a més ha perdut la pilota que ha acabat significant l'1-2.
Gavi.
Omnipresent, el millor del Barça, amb esperit de lluita, qualitat, tapant forats, tapant errades dels companys, amb caràcter i talent.
Pedri.
Castigat, amb aquest romb al mig del camp, poc contacte amb la pilota pel meu gust, especialment a la primera part. D'interior passa molt més joc de l'equip als seus peus i això sempre és una bona notícia. A la segona, amb l'entrada de més davanters, ha tingut més pilota i més recorregut pel desequilibri. Ha acabat fos.
Rafinha.
Actiu, no sempre encertat, però avui ha provat coses. S'ha inventat la passada Sergi Roberto, que ha acabat generant el primer gol, i ha tingut molt a prop el 2-0 amb una rosca impossible. Com sempre, ha acabat substituït.
Lewandowski.
Hulk Hogan ha hagut de lluitar com si fos pressing catch amb els centrals de l'Inter, especialment amb Skriniar. No oblidem que ha fet 2 gols més, i el tercer, com l'aturada de Ter Stegen, li dona un fil de vida al Barça.
Dembélé.
Líder. Em pensava que no ho diria mai, això de l'extrem francès, i avui ha assumit el lideratge de l'equip en moltes fases de l'enfrontament. I això no tinc clar si és una bona notícia. Gol, recuperacions de pilota, protestes, una targeta groga, fet de tot.
Ja havia fet els 5 canvis. També han jugat Ansu Fati.
Desaparegut. Molt poca cosa d'Ansu en un partit que anava a un ritme massa accelerat pel seu estat actual.
De Jong.
Tard. El desplegament físic del neerlandès era necessari abans en un partit amb camp obert per córrer pels interistes.
Balde.
Superat per l'escenari d'un partit gran i pel moment que ha entrat amb l'1-2 al marcador.
Kessié.
Present, sempre hi és i no se n'amaga.
Ferran Torres.
Gavi rebentat o com estigués hauria portat més en els últims minuts de partit.
I què t'ha semblat, Xavi?
Descompensat, amb l'atreviment en el plantejament, atacant amb un 3-4-3, no valorat prou el que això podia significar a nivell defensiu en un equip on no té Koundé, Araujo ni Christensen. L'Inter ha creat més de 10 ocasions de gol al Camp Nou i en això, a banda dels errors individuals, l'entrenador hi té una bona part de responsabilitat.
Fins diumenge, Xavi.
Fins diumenge, que vagi bé.
El primer 1x1 de Xavi Puig després d'un clàssic, el de diumenge. Més protagonistes a l'antena de RAC1?
Sí, Jordi Cruyff, el director esportiu del Barça, a Movistar.
Encajar tres goles te dificulta muchísimo el objetivo. Creo que lo más importante para nosotros era meter ese 1-0, que teóricamente se te cambia un poco la dinámica del partido, que el rival también tiene que apretar más. Hemos llegado al 1-0 en media parte, pero lo que creo que nos ha matado un poco ha sido el 1-1, minuto 48, pues digamos que no ha dejado tener esa ventaja el 1-0, no nos ha dejado jugar con esa ventaja, ¿no? Que normalmente el rival se abre un poco y puedes ir a por los 0, pero bueno, nos ha metido el 1-1, que ha sido un mazazo, creo que importante, y a partir de ahí pues el equipo lo ha dado todo, tomando riesgos, ir al ataque. Entonces repito, cuando encajas tres goles en Champions suele ser mala señal.
Te quería preguntar precisamente por ello, mucho error individual, ¿hay alguna explicación?
No, yo creo que no. Sabemos que tenemos ciertas bajas, el equipo tiene que jugar de una manera diferente, con una exigencia cada tres días, que tiene que jugar partidos exigentes encima, pues estas cosas pasan. También fallamos, falla el que tira, y a veces también el otro, ¿no? Es parte del fútbol. Somos un equipo y ganamos todos, perdemos todos. Eso es la regla principal del deporte, ¿no?
Sin embargo, un gol encajado en Liga y 7 en Champions. ¿Cómo explicar esta diferencia?
Buena pregunta. Creo que todos podemos tener nuestra opinión. Lo que sí que sabemos es que como Champions es algo de muy corto, muy rápido. Si tienes, como el último partido, perdimos 1-0 con todas las quejas que podríamos tener, con razón. Pero claro, hoy tienes que ganar con esa presión añadida, pero es lo que hemos dicho antes, encajar tres goles suele ser mala señal, porque es muy difícil ganar partidos si encajas tres.
Ahora mismo escenario exactamente que la temporada pasada, después del empate contra el Benfica. El Barça sigue vivo, pero tiene que ganar todos los partidos que le quedan. ¿Es capaz de ello?
Nosotros ganaremos nuestros partidos. El problema es que dependemos también del rival. En cuanto el Inter gane uno, ya estamos fastidiados, ¿no? Entonces, bueno, hacer nuestros deberes, que es ganar los partidos que nos quedan, y al mismo tiempo no olvidarnos de que también tenemos partidos importantes de la Liga y que ahí sí que hemos empezado bien y tenemos que continuar con la dinámica positiva, ¿no?
Y termino, Jordi, ¿cómo afrontar ahora un clásico con este golpe?
Cuando te caes tienes que levantarte. El que se queda en el suelo no hará nada. Al final los futbolistas están acostumbrados, la decepción te dura un día, y a la siguiente tienes que prepararte ante un partido súper especial en la Liga Española, y los jugadores saben lo importante que es. Entonces no tengo duda de que el equipo saldrá fuerte el siguiente partido.
Serà molt important veure què passa ara, eh? És a dir, sí, què sí. Significa en la institució, en l'equip, al cop, perquè hi ha moltes explicacions, fins i tot hi ha alguns atenuants, però el cop hi és. I el cop farà mal durant molt de temps, eh? Perquè ara el Barça farà Europa League, s'aturarà tot pel Mundial, però després de Reis al febrer tornarà a passar allò que els dimarts i els dimecres hi ha uns tipus de partits i els dijous un altre tipus de partit. I això, per una plantilla com aquesta, i ara, per exemple, Marc, m'imagino, hòstia, un tio com Lewandowski, Europa League.
Sí, que ha vingut aquí, un dels arguments era a guanyar la pilota d'or, perquè Barcelona es podia fer, o el camí era més curt que fer-ho fora d'aquí, no? Però sí que és veritat que segueixes viu d'alguna manera, o òbviament que no depens de tu, però això que dius, de cara a diumenge, jo crec que és important, és a dir, ara parlant ja en com aixecar-se, que m'agrada la frase de Jordi Cruyff, que diu el que es queda assegut doncs no serveix, entre cometes, per res. Veurem diumenge com s'aixequen els jugadors en la part, sobretot, jo crec, emocional. Jo crec que en la part tàctica diumenge
serà un segon pla per veure com els jugadors s'aixequen emocionalment i no vull cridar el mal temps, però en cas que rebis un primer cop, encara com t'aixecaries d'aquell primer cop diumenge, no?
Mira, tots ens ho imaginarem. Poso l'exemple més fàcil. Ara mateix, Gavi, les ganes que deu tenir de jugar al Bernabéu. Ara mateix Gavi s'està morint de ganes perquè se sent derrotat i m'acaso un dene té ganes de trencar-li la cara, o sigui, de demostrar que això que ha passat, m'acaso un dene està emprenyadíssim i té unes ganes de jugar que es mor. Doncs al Bernabéu han de jugar els que estiguin amb aquesta actitud. Els que estiguin deprimits perquè això ja s'ha acabat, i avui em sap greu, però n'hi ha un parell de veterans que han marxat amb el cap molt cot, doncs si no tenen aquesta actitud, doncs ja està. Els que tenen l'actitud perquè ara creure's i voler jugar aquest tipus de partits, aquest Xavi. Tipus de competició i la temporada que queda.
Bona nit, Xavi.
Hola, bona nit.
Tal com estava enfocat el partit al descans, com t'expliques el canvi d'escenari? A què respon? Si hi ha una qüestió mental després de l'1-1, perquè l'equip es trenca i li costa tornar a cosir. I cada cop que ha rebut un gol ha estat en accions en què l'equip estava com descosit. És a dir, no heu recuperat mai les sensacions de la primera part. Per què?
Bueno, jo crec que són dos lectures, no? La primera és que la primera part ha sigut excel·lent, no? Hem atacat per fora, per dins, crec que hem preparat molt bé el partit en aquest sentit. Ells han patit molt, allà no els vam atacar pel mig, per dins, perquè no poblàvem el mig del camp. Avui l'hem poblat molt bé, hem trobat a Pedri, a Gavi, fins i tot a Sergi Roberto moltes vegades allà al quadrat. I hem atacat per fora bé també amb Rafinha i Dembélé, no? Partit controlat, primera part molt bona, i la segona, doncs, jo crec que són els errors puntuals, no? Aquell error puntual del primer gol ens fa d'alguna manera venir-nos una mica avall mentalment. El segon també és un error que no pot passar en aquest tipus de competició, en l'èlit del futbol, doncs aquests errors es paguen cars, no? Després ho hem intentat, hem tret fe, caràcter, amor propi, ho hem intentat fins al final, de totes maneres, i no ha pogut ser, no ha pogut ser. Crec que aquesta competició està sent molt cruel amb nosaltres, molt, tant a Múnich, per errors nostres també, d'efectivitat, a Milà, per diferents circumstàncies, també per nosaltres de no atacar de la millor manera possible, i avui per errors puntuals nostres. Doncs, bé, si no guanyes a l'Inter a casa, doncs no mereixes d'alguna manera, tot i que encara tenim possibilitats, però remotes, no?, perquè no depenem de nosaltres, doncs no mereixes seguir en aquesta competició, no? Encara tenim aquesta petita esperança, però és difícil. Llavors, si concedeixes tant a la Champions, doncs ho acabes pagant car, no? I són errors nostres, no és més. El partit a Múnich va ser molt bo, a Milà prou bo, podem dir, sobretot la segona part. Avui la primera part és excel·lent, però dos errors ens maten, no? A Múnich va ser les ocasions fallades i a Milà, doncs, tot plegat. I passa factura, és la Champions.
Hola, Xavi, aquí al darrere, al fons, Marta Ramon, en directe al Barça a jugar a RAC1. Com es pot aixecar l'equip després d'un cop tan dur com el d'avui, tenint en compte que estem a 12 d'octubre, que hi ha tota la temporada per davant? Un cop tan dur com el d'avui, aixecant la mirada, quin ha de ser el missatge?
Sí, un cop molt dur, la veritat, és cruel. La paraula seria crueltat avui, no? És així. Però bé, pensar ja en el Madrid, en el Clàssic, demà recuperar-nos, fer una bona recuperació per al diumenge, doncs, intentar guanyar el Madrid al Bernabéu, no? Que no serà fàcil, però bé, queden altres competicions, està clar, no? Aparquem la Champions i ens centrem ara en la Lliga, doncs que anem líders i que volem seguir sent líders, no? La temporada és molt llarga, evidentment, a la Champions no hem donat la nostra millor versió i per errors nostres, diria, no? Per això és cruel, perquè ho tens tu a les mans i ho acabes pagant, no? Bé, hem de seguir, queda la Lliga, queda la Copa, queda la Supercopa i veurem a Europa, doncs, el que ens depara, no? Però és cruel, avui és cruel, sí. És una realitat que tornem a afrontar-la gairebé com l'any passat, però hem de seguir, no queda una altra, la temporada és llarga, no?
Hola, Xavi. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adrià Alves, en directo para El Larguero, de la SER, y Moguts, de SER Catalunya. Hablas sobre todo de errores defensivos en el partido de hoy. No sé si entiendes que esta noche los veteranos, los capitanes, Piqué, Busquets, quedan señalados, y quería saber también en qué se ha equivocado hoy Xavi Hernández, el entrenador.
No, en el planteamiento creo que ha sido bueno. Pues quizá en la intensidad, la segunda parte. Al final somos un grupo, ¿no? Y si falla la defensa, también fallo yo. O sea, al final no se trata de señalar a uno u otro, esto es un equipo, ¿no? Esto, vosotros que os gusta señalar a este, al otro, ¿no? Bueno, pues yo, si falla Piqué, o falla Busquets, o falla Pedri, o falla Dembélé, fallo yo, como entrenador, no hay problema. Hoy es mi responsabilidad. Asumo toda la responsabilidad cuando falla el futbolista, ¿no? Por no estar concentrado, porque habíamos incluso hablado de estas entradas de segunda línea de Varela, y no han salido con el nivel de activación que debíamos en la segunda parte. Pues eso es un error del entrenador, está claro, ¿no? Y cuando empatas un partido y no lo ganas, estando en casa con esta afición que ha sido espectacular, pues es un error mío y de todo el equipo. Es normal, asumimos la responsabilidad, no hay ningún problema. A mí, pues estoy contrariado y enfadado. Y ya digo, esta competición ha sido, la sensación es que ha sido o está siendo todavía cruel con nosotros.
Buenas noches, Xavi. Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio Noche. Esta es la realidad del Barcelona en Europa, cada vez más lejos de los candidatos, cayendo semanas antes. Todavía queda, como decías, una pequeña posibilidad, pero esta es la realidad, que todavía está muy lejos de los mejores equipos de Europa. Y un poco al hilo de lo que estaba diciendo, ¿qué mensaje se le da ahora al aficionado del Barcelona, que ha animado tanto y que en casa está, pues, tremendamente decepcionado?
Sí, bueno, yo como culé también, muy decepcionado, triste, contrariado y hoy con un poco de rabia, porque así como el año pasado tenía la sensación que no nos daba, porque no llegábamos, fuimos a Múnich y eso fue un suplicio prácticamente el año pasado, ¿no? Pero este año no. Este año han sido errores nuestros. O sea, lo dejas escapar tú. Tanto en Múnich, sobre todo, como en Milán, también diferentes circunstancias que no hace falta ya hablar. Y hoy también errores puntuales nuestros. Y lo tienes en tus manos y no lo coges, entonces, pues nada, no mereces seguir en esta competición, o por lo menos todavía esa esperanza, pero no dependes de ti mismo ya. Sí, hay que ser autocríticos, pero creo que hay una mejora del año pasado a este, ¿no? Incluso si podemos quedar eliminados perfectamente, sí, e irnos a la Europa League, pero yo creo que este año ha sido por errores nuestros. El año pasado porque no nos daba quizá el equipo y el nivel, y es la realidad, pero este año no, este año ha sido por fallos nuestros. Casi, casi te diría que hasta duele más.
Mister, buenas noches. John Ballori, Cadena COPE, directo para el partidazo. Más allá del partido puntual de hoy, ¿tú estás satisfecho con lo que ves en el campo, lo que tú tienes en la cabeza, lo que tú trabajas en los entrenamientos? ¿Luego crees que tiene reflejo en el campo o el equipo está todavía muy lejos de lo que tú pretendes? Y si eso también en parte puede ser responsabilidad tuya.
Sí, sí, claro, sí, ya he dicho, y es toda mi responsabilidad. Y la primera parte yo creo que ha sido brillante. Creo que ha sido muy buena. Y la del otro día de Celta también. Y hay momentos que estamos muy bien en presión tras pérdida, en la presión alta, recuperamos balones. También hemos tenido fe y amor propio hasta el final, lo hemos intentado. Bueno, sí, hombre, tenemos que continuar, está claro, ¿no? Hoy es un mazazo y es cruel para nosotros, pero sí, sí, hay momentos que estoy satisfecho, muy satisfecho, pero evidentemente el resultado no, está claro, ¿no? Pero hay momentos que sí, si nos quedamos con la primera parte o el otro día la primera parte del Celta, pues son momentos muy, muy, muy buenos, ¿no? Muy buenos del equipo. Lo que pasa es que esos errores puntuales, que también son míos, insisto, son de concentración y errores que se pagan muy caro en esta competición.
Hola, Xavi. Aquí atrás, Raúl Fuentes de Radio Marca. No sé si encuentras una explicación, sobre todo al tema defensivo, cómo en Liga estáis también, un gol encajado mostrando solvencia. Y luego en Champions, no, encajando 7 en 4 partidos. Sí. ¿El porqué de esta doble cara del equipo?
Bueno, pues por estos errores puntuales, ¿no? Hoy partido controladísimo, minuto 50, y bueno, hay un error defensivo muy, muy claro, ¿no? De la línea defensiva. Entonces, pues bueno, ya vas empate, ya tienes que remar otra vez, con lo que ha costado hacer el 1-0 y abrir la lata ante una defensa de 10 hombres cerrado atrás. Y mentalmente nos ha costado, y luego ha llegado pues el segundo error otra vez, ¿no? Y al final se pagan caros, sobre todo en esta competición en Champions, porque quizá en Liga pues hay un error y no se paga tan caro, en la Champions no perdonan.
Josep Capel de Radio Nacional, aquí Xavi a tu izquierda.
Hola.
Muchas veces analizamos los equipos y vemos que es clave también las áreas, el portero y el delantero. Esta temporada están funcionando en líneas generales tanto Ter Stegen como Lewandowski, sin embargo, no hay manera y en esta competición no ha sido. ¿Qué es lo que le falta al equipo para dar ese paso especialmente en Europa?
Bueno, para mí este año minimizar los errores, tanto por efectividad en campo del Bayern, por ejemplo, de Milán, mejor no hablemos, y hoy errores puntuales nuestros de línea defensiva, ¿no? Minimizar los errores. El fútbol es un juego de errores. Hoy hemos hecho muchas cosas en la primera parte, hemos atacado muy bien por dentro, lo hemos entendido muy bien por fuera también, que ha llegado el gol con Sergi doblando. Hemos hecho la línea de tres, hemos puesto tres interiores prácticamente, que eran Sergi, Pedri y Gavi, lo hemos entendido muy bien la superioridad dentro. Hemos estado bien en el juego en la primera parte, muy bien diría yo. Y en la segunda, pues esos errores te acaban pasando factura, nada más. Yo creo que es esto. Hay que minimizar más estos errores, ¿no?
Buonasera, mister. Tomás Vila, Rai Sport. Le chiedo, al di là degli errori del Barcellona, un giudizio sull'Inter, se le è piaciuta questa squadra. Cosa pensa di questa squadra?
Dell'Inter? Muy fuerte físicamente, muy fuerte defensivamente. Bien trabajado en los movimientos de ataque, puntas muy fuertes que protegen muy bien el balón. Bien, un equipo muy trabajado tácticamente, muy fuerte a nivel físico y nos ha costado mucho los duelos, mucho, sobre todo a nivel defensivo, y esto en Europa también se paga caro, ¿no?
Costa, que arribi el micro a l'altra punta de la sala de premsa. Una mica de problemes de coordinació amb el micro. Sembla que ja arriba.
Hola, Xavi, bona nit. Víctor Malo, de Culemanía. Hay una imagen gráfica de hoy que es de Pedri abroncando a Dembélé justo antes de, bueno, después de una precipitación en ataque que acaba desembocando en el tercer gol del Inter. Yo le quería preguntar si, ¿por qué tanta insistencia o por qué siempre Dembélé acaba los grandes partidos y no, por ejemplo, otros jugadores como Rafinha? Y si no cree que Dembélé debe mejorar aún mucho en la toma de decisiones. Muchas gracias.
Sí, totalmente de acuerdo. Y no solo Ousmane, también cuando llegamos a línea de tres cuartos, pues hay que decidir mejor. Esto te lo da la madurez futbolística también, ¿no? Tenemos futbolistas muy, muy jóvenes, Gavi, Pedri, aún así, pues eligen bastante bien, bastante bien. A Ousmane le cuesta más, ¿no? Y aún así tiene la capacidad para marcar diferencias. Hoy lo ha hecho con un gol, ha traído de cabeza su lateral. Tengo mucha confianza en Ousmane porque es diferencial, ¿no? Y muchas veces elige mal, está claro, elige mal. Pero es un tema de abrir el campo, de tener un uno contra uno, no solo atacar por dentro, sino que también por fuera nos da mucha profundidad. Es rápido, tiene los dos perfiles. Entonces tengo confianza en él, sí.
Mr. Bonestales, Graham Hunter de UEFA. En los años recientes hemos aprendido que dos de las armas más importantes de la filosofía Barça han estado posesiones largas y inteligentes y los automatismos que se mueven la pelota muy rápido. ¿Crees que hasta un punto cierto el parón internacional, lesiones y rotaciones pueden atacar estas dos cosas y dejarlos menos fuerte para tu equipo?
Sí, claro, pero no son excusas. Al final es que son errores nuestros. Son errores nuestros, sí, claro. Podemos hablar de lesiones, del parón, pero no. Al final, cuando tú tienes el partido en tus manos, y lo tuvimos en Múnich, lo tuvimos en Milán y lo hemos tenido hoy aquí. El año pasado no sentí eso contra el Benfica en casa ni contra el Bayern fuera, ¿no? Sí, que hay una mejora, pero acabas dependiendo de otro equipo para clasificarte para octavos, ¿no? Entonces son errores nuestros que hay que mejorar. Es nuestra realidad, evidentemente, y hay que mejorar, ¿no? Hay que mejorar. Se trata de un proceso que a lo mejor es más largo de lo que creíamos en Europa, pero hay otras competiciones. Hay que centrarnos ya en la Liga. Habrá la Copa, estará la Supercopa y lo que nos depare en Europa, ¿no? No podemos tirar la toalla, hay que persistir, insistir, seguir, creer. Y es nuestra realidad, pero hay que afrontarla, ¿no? Entonces, bueno, siendo justos, el año pasado no nos daba, tenías la sensación de que estabas muy lejos y este año tienes la sensación de que lo tiras tú por la borda. Es la diferencia.
Hola Xavi, buenas noches. Juan Yagüe para OneFootball. Quería preguntarte qué impacto puede tener este doble enfrentamiento contra el Inter en relación al partido del próximo domingo frente al Real Madrid en el Clásico. Gracias.
Bueno, esperamos que no nos afecte psicológicamente y animar a los jugadores. Lo han dado todo, no ha sido ni por actitud ni por ganas, lógicamente. Corren hasta el minuto 95 y lo hemos intentado, hemos tenido fe, amor propio y carácter. Pero, insisto, los errores nos han pasado factura, ¿no? Entonces, a seguir creyendo, a preparar ya a partir de mañana el Clásico y recuperarnos bien, porque hemos hecho un esfuerzo físico importante.
Hola Xavi, buenas noches. David Ibañez de Mediaset. Tú sabes lo que aquí se critica al Barça y al entrenador cuando las cosas no salen bien. Decías que cuando eso pasara, pues los palos iban a llegar. A los aficionados que hoy salían, algunos dudando de este equipo, incluso del entrenador también, ¿qué les dirías? ¿Que paciencia, que esto es un proyecto? ¿Les entiendes?
No, primero pues pedirles perdón, porque al final son errores nuestros. Tú lo tienes en tus manos y lo dejas pasar y son errores nuestros. Y hoy pues nos habíamos puesto en la cabeza de que no podíamos fallar y hemos fallado, ¿no? Pues pedirles perdón porque creo que no se merecían un empate, hoy merecían una victoria por el ambiente, por cómo han apretado. Ha sido una maravilla el público, ¿no? Y una pena no estar al nivel del aficionado en estos momentos. Solo decirles que trabajaremos para revertir esta situación, ¿no? Que quedan más competiciones, que intenten seguir con la ilusión. Nosotros lo estamos dando todo para que esto funcione, ¿no? Intentar girar la tortilla para ganar títulos. El objetivo de este año sigue siendo el mismo, intentar ganar títulos.
Buenas noches, Xavi. Jordi Blanco de ESPN, aquí en Rodera. ¿Le molesta o entiende cuando el equipo se echa tan hacia atrás en defensa, que juega demasiado aculado hacia el área propia y que eso puede provocar, como ha podido ser, los goles o las jugadas de peligro del rival?
Bueno, la primera ha sido, tercer gol es una contra, ¿no? Directamente. La segunda es una pérdida nuestra que origina pues un pase largo y perdemos un duelo uno contra uno. Y la primera es un pase largo también de línea defensiva que hay un error puntual, pero no nos hemos aculado en ningún momento. Vamos, no he visto al equipo acularse, sinceramente. O sea, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es jugar en campo contrario, robar en campo contrario, hacer la presión alta intensa. Y no nos hemos aculado en ningún momento. Hay momentos que el rival también te somete, pero han sido más de balones largos, de segundo balón, de contraataques. Eso sí, lo he visto, pero no he visto que el equipo se aculara hoy.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
S'acaba la roda de premsa de Xavi, un Xavi a qui hem vist molt dolgut, anímicament tocat, òbviament, tenint en compte les circumstàncies, ha repetit molt la paraula crueltat, ha assumit la responsabilitat, ha explicat que creia que la imatge d'aquest any era millor que la de l'any passat i el que més ràbia li fa és que ho han tingut a l'abast de la mà i per errors ho han deixat escapar. No ha volgut assenyalar Piqué o Busquets, però ha parlat obertament d'aquest tipus d'errades que et condemnen a Europa, especialment el segon gol, procés més llarg del que pensàvem, també ha dit a Europa. Jo crec que, tot i no assenyalar directament Piqué, jo crec que se l'ha entès perfectament quan ha parlat d'aquestes errades individuals.
Dos minuts i arribarem a la mitjanit. Sape, Marc, esteu d'acord amb l'anàlisi de Xavi, que ha vist una primera part excel·lent i una segona part doncs, on s'ha deixat escapar el que ja tenies a la mà?
Jo crec que la paraula excel·lent a la primera part... és a dir, pots marxar molt content al descans de la bona producció ofensiva que ha fet l'equip. Jo crec que això sí, que jo crec que... Però excel·lent per mi no ho és, sobretot a l'hora que concedeixes. És a dir, són tres ocasions, dues que van entre pals i un travesser que et rematen, que podries haver marxat o... que l'Inter se't podria haver avançat perfectament. Jo crec que és una primera part molt bona perquè el Barça troba moltes solucions a un partit comparat amb la de la setmana passada on ofensivament havies tingut molts més problemes i amb aquest nou dibuix aconsegueixes trobar per mi a Sergi Roberto, a Pedri, a Gavi en zones que pot generar molt més. Ara, d'aquí a
a titular d'excel·lent, per mi, una mica agosarat.
És una mica el que expliquen, no?, que Xavi sempre veu el futbol molt ofensivament, no?, que veu la fase d'atac, això ho té molt, molt clar, i li costa més pensar amb la fase defensiva. Doncs en aquesta lectura del partit jo crec que és aquesta, i estic d'acord amb el Marc que haurà sortit una mica millor o pitjor, estan els jugadors una mica més encertats o menys, però s'ha atacat en molt sentit i realment s'ha ocupat tot el camp, i jo crec que hi han hagut moltes coses positives ofensivament, però defensivament ja tots veiem que, ai, quan surten, la valoració un punt exagerada, però bé, han intentat, suposo, salvar una mica.
Sí, jo tampoc li posaria aquesta nota d'excel·lent a la primera part, perquè hi ha hagut alguns moments. Jo crec que el Barça ha començat bé, després l'Inter ha tingut un parell d'ocasions i crec que el Barça aquí ha trontollat una mica.